en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo amb molt de gust. I de seguida començarem parlant d'un d'aquells temes que estan enquistats, que continuen, que durant la pandèmia va ser un autèntic horror, va ser un episodi terrible. Estem parlant de les residències de gent gran. Avui es manifesten a Barcelona, concretament a la plaça de Sant Jaume. Parlarem amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1, la Maria José Carcelén, i el que bé, el que està clar i el que no hem d'oblidar, que avui precisament és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans. Arrel de tot això hi haurà una manifestació amb roda de premsa inclosa i declaracions a la plaça Sant Jaume. Parlarem amb ella. No serà l'única cosa que parlarem d'això, sinó que ja sabeu que prenem l'actualitat, farem un resum de l'actualitat de la setmana amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, entre d'altres coses. Però abans d'això, com sempre, comencem parlant del temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Lozada. Com estàs, Carlos?
Què tal, José Miguel? Molt bon dia. Doncs mira, estem com ahir, com abans d'ahir, com l'altre, amb molta calor, moltíssima calor, temperatures pels núvols. Avui és el dia, el pic de calor de la calorada, diuen que és avui, aquest dimecres. L'estan notant sobretot a la província de Lleida, on avui es poden superar, atenció, els 40 graus. La calorada també es deixa notar molt a l'interior de Tarragona, de Barcelona i de Girona, i al litoral xafogó amb nits que es diuen tropicals, és a dir, sense poder dormir. Aquesta onada de calor no vol marxar, alguns deien que el divendres ja marxaria, doncs no, encara reforçarà demà dijous i també ens acompanyarà, doncs, divendres, dissabte i diumenge. 34 graus ara mateix a Lleida, 33 a Girona, 31 a Barcelona, 28 a Tarragona i 24 a Andorra la Vella.
Doncs molta prudència amb aquests cops de calor, ja sabeu que heu de buscar refugi si sou persones grans o gent que té especial sensibilitat, hidratació, ombra, barrets, el que calgui per lluitar dins del possible, i crema solar, evidentment, contra l'onada de calor. Com teniu la xarxa viària, passet?
Doncs,
o no?
No,
tranquil·litat?
No, avui tranquil·litat.
Home,
avui tranquil·litat. Espera, quan arribi el cap de setmana ja en parlarem,
sí.
Ja en parlarem el dilluns, possiblement. Hores d'ara, molta fluïdesa a les carreteres, no hi ha problemes. Al transport públic, cap incidència.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat, Carlos?
Mira, d'entrada la centrem a la ciutat de Barcelona amb dues notícies, entre una curiosa o surrealista i l'altra preocupant. La surrealista, doncs mira, l'Ajuntament de Bacolau ha multat a una ciutadana amb 1.500 euros per plantar un test amb un petit llimoner a la porta de casa seva. Això ha passat al barri de Sarrià. La dona, que està de viatge, va plantar el llimoner fa 2 anys decorant un carrer on el consistori té col·locats per terres vegetals. Hem estat aquest matí al carrer aquest del barri de Sarrià, hem parlat amb veïns que estan entre bocabadats, sorpresos i cabrejats també per la multa i també sobretot per l'import. 1.500 euros per posar un petit test a la cera, a la vorera, amb un petit llimoner. Els escoltarem què diuen els veïns, i la senyora no, perquè ens han dit que està de vacances, està fora i no puguem parlar amb ella, no? I en un altre punt de Barcelona anirem també aquest matí a la plaça Cinc d'Oros. És una plaça que abans era la plaça Joan Carles I, que és a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal. Doncs en aquest punt l'Ajuntament ha posat en funcionament un nou tram del carril bici de l'Avinguda Diagonal, que neix envoltat de polèmica per la seva complexitat i sobretot perillositat, amb la cruïlla concretament del Passeig de Gràcia. L'invent no agrada a ningú, ni a ciclistes, ni a conductors de cotxes o tampoc els de les motos. Alerten que està molt mal senyalitzat, porta a la confusió i als accidents, que poden ser molt i molt greus. Escoltarem què diuen ciclistes i conductors que són víctimes d'aquest carril bici que s'acaba de posar allí, i que les imatges que estan voltant per la xarxa són espectaculars. Hi ha algunes que es veu el carril molt ample, amb una bici, una furgoneta, un taxi, un patinet, tots allí.
Mare meva.
Tots allí a l'encreuament del carril bici.
No passi res greu, que no haguem de lamentar res i que tot quedi en això, però bé. Tant de bo. Carles, a la una més.
Bon programa, eh?
Adéu. Gràcies. L'actualitat esportiva en mans i veu del Joan Batllori. Joan, com estàs? Bon dia.
Hola, Cruz, bon dia, què tal?
Com ho tenim? Molt bé.
Doncs al Barça estem pendents que en qualsevol moment es faci oficial el fitxatge de Pablo Torre, aquest jove futbolista, promesa del futbol espanyol, que ve del Racing de Santander. Té només 19 anyets i va per crac, eh? Hi ha gent que el compara, la gent que l'ha vist jugar amb continuïtat, el tanto, amb Andrés Iniesta. Sí, que el tanto,
Palabras mayores, eh?
Palabras mayores. Sí. I pel tipus d'operació, perquè és un futbolista que arriba jove, que el Barça ha pagat una quantitat que ronda els 5 milions d'euros per ell, hi ha qui compara l'operació una mica a la de Pedri. O sigui que el nano arriba amb pressió, esperem que respongui a les expectatives.
Les comparacions, Joan, són odioses. I sobretot, si ja et comparen amb 19 anys, pobret, amb tota la pressió, amb Andrés Iniesta, sí. Ostres, pobre nano, eh?
Ell d'entrada ve amb dorsal del filial, però farà la pretemporada amb el primer equip i a poc que respongui a les expectatives es quedarà al primer equip. A l'Espanyol tenim la presentació de la campanya d'abonaments per la propera temporada. Al Girona hi ha jornada d'atenció als mitjans prèvia al Tenerife-Girona de diumenge. El Juan Arias està allà, per tant, avui sabrem com respiren els futbolistes del Girona abans de la finalíssima per pujar a primera. En bàsquet, dia important avui, que tenim el Ostres, segon sí. partit de la final. A partir de les 9 al Palau, Barça-Real Madrid. Al Barça li toca reaccionar, va jugar malament el primer partit, o reacciona o...
O anirem a Madrid amb un 0-2.
Sí, que ja
posaria
pràcticament impossible a la final. En handbol, el Barça viatja a Colònia per disputar aquest cap de setmana allà la feina al Fort. Dissabte tenim el partit semifinal davant del Kiel. Avui parlarem a Sports Cope amb el porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, un dels millors porters del món. I també pendents avui del futbol sala, que tenim el partit d'anada de les semifinals pel títol de Lliga. El Barça juga a 3:15 a la pista del Valdepeñas.
Molt bé, a la una més. Gràcies, Joan.
Que vagi bé, Cruz.
Cuida't.
Igualment.
De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i després parlarem amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1, la Maria José Carcelén, per parlar d'aquesta manifestació a la plaça Joan Jaume en el dia que és avui. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Tienes problemas de estreñimiento crónico y los tratamientos tradicionales no son un remedio idóneo para ti? Prueba Mobut, una solución natural, clínicamente probada y sin los efectos secundarios de otros remedios. Con solo 10 minutos al día, di adiós al estreñimiento. Descúbrelo en yovoycadadía.com o llámanos al 93-510-6653. Recuerda, el fin de tu estreñimiento en yovoycadadía.com.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Pricks le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Pricks. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Ahora es el momento de cambiar tus muebles. Solo esta semana en Muebles La Fábrica te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta semana en Muebles La Fábrica para llevarte 100 euros de regalo como mínimo. En Barcelona, Rocafort 142, abierto a mediodía, parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cada vez que escucho que es posible trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo, esto me suena a utopía. Bueno, el tema de todas formas, como digo, está encima de la mesa, eso está claro.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada.
Al final esto, como tienes más ocio y en el ocio se gasta tiempo, pues económicamente puede llegar a ser mejor.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Vamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de Divecol Forte. ¿Qué es Divecol Forte?
Mira, Divecol Forte es un suplemento, es una alternativa a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. El Divecol Forte es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado, que tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, se toma antes de ir a la cama porque el colesterol es un metabolito nocturno, y podemos influir con mayor potencia con ese principio activo que está aportando el Divecol Forte, que es la monacolina K, que en la fábrica de colesterol, en ese ciclo del acetilcoenzima A, donde el hígado fabrica el colesterol, lo interrumpe bloqueando una enzima y de esta forma dejamos de fabricar colesterol en exceso. Muy importante que además de corregir el colesterol, el Divecol Forte no produce los efectos indeseables de otros productos, y la responsabilidad muchas veces de esos efectos indeseables es porque la coenzima Q10 se fabrica en la misma línea, y al bloquearla pues te produce cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, caída del cabello. Pues todo esto lo evitamos con Divecol Forte porque viene reforzado con coenzima Q10 y esto es muy importante para ser efectivo a la hora de disminuir el colesterol, de ganarle la batalla al colesterol y además de resolver el problema con energía y con vitalidad, que es lo que se trata.
Bueno, ya lo sabes que si tienes tu problema, es el colesterol o quieres controlar el colesterol, confía en Mundo Natural, confía en Divecol Forte. ¿Esto se puede aplicar cuántas veces al día? ¿Solamente por la noche o durante todo el día?
No, mejor por la noche.
Mejor por la noche.
Antes de ir a la cama es cuando es más intenso el metabolismo del colesterol y lo hacemos más efectivo. Además, Cruz, sería muy fácil tomarlo mientras duerme y él trabaja. Así nos enteramos.
Así es muchísimo más fácil todavía. Divecol Forte en Mundo Natural, ya sabes, 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Divecol Forte también lo podréis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Sobre dos quarts d'una del migdia. Això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. I atenció, aquesta tarda a les 6 hi ha una concentració a la plaça Sant Jaume per protestar contra la reducció de personal i hores d'atenció a les residències, concretament també a la residència mossèn Vidal i Aunós. Enquadrat dins del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Venim d'on venim i venim d'una època molt dura davant de tot això, i no sé si hem après o no hem après. Tenim al telèfon a la presidenta de la coordinadora de residència 5+1, la Maria José Carcelén. Maria José, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Nosaltres molt enfadats amb la Generalitat, òbviament, i amb la Conselleria, perquè creiem que és vergonyosa la resposta que li ha donat a les famílies. Nosaltres convoquem avui concentració a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda, perquè és el dia de la presa de consciència davant del maltractament i l'abús de la gent gran, i no hi ha més abús i més maltractament que deixar que una empresa privada que ha vingut a fer negoci pugui incomplir les condicions de l'adjudicació i, a més, la residència, o sigui, la Generalitat ho justifiqui, no? Estem parlant d'una residència que abans d'aquesta adjudicació hi va haver dos gestores prèvies, una d'ella Eulen, empresa de Libes, que no ha vingut a fer d'ONG, no, que no va venir a fer d'ONG, i després la Fundació Bellaterra, que en el fons és, al darrere també hi ha una empresa. Tant una com l'altra van complir estrictament les condicions de l'adjudicació, que són exactament igual.
Però llavors, si és un gericultor cada 10, per què hi ha dos i no tres? I per què la Generalitat justifica això si la norma és un cada 10?
Exacte, és que nosaltres no ho entenem, i no entenem, mireu, nosaltres només podem pensar que aquesta conselleria està escurada cap a una banda, que és cap als empresaris. Però hi ha una cosa molt clara, és que, escolti'm, hi ha unes condicions de concurs que són idèntiques a les anteriors, i que la Generalitat té l'obligació de vetllar pel compliment d'això, perquè ho estem pagant tots els ciutadans de Catalunya. No pot ser que deixi fer a una empresa per guanyar més diners. Mireu, els treballadors s'han posat absolutament en contra i el que ens expliquen és que aquesta mesura, si no s'atura amb altres mesures que volen implantar, sembla que 14-12 hores, amb el dur que és treballar en aquestes condicions, no? Doncs això ells pensen que calculen que com a mínim unes 12 persones aniran al carrer. De què estem parlant, però sobretot molt important. Però si la Generalitat té l'obligació de vetllar pel compliment d'això, que és el diner públic. Això té un nom, el dret, si no ho fa. A mi, no cal que digui jo qual és.
Hi ha coses que a mi... és com una espina clavada que cada cop que toco el tema... I és que, clar, tu pots entendre que hi hagi unes concessions, jo què sé, en uns transports públics, pots entendre que hi hagi una concessió, jo què sé, a l'hora de fer túnels, es pot entendre a l'hora de certs serveis, en servei de neteges, de recollida d'escombraries, però en una qüestió de cuidar, de tenir cura de les persones, em costa creure que no sigui una situació totalment pública, vull dir que sigui absolutament públic sense concessions. Això és una cosa que a mi em crida molt l'atenció.
Sí, sí, nosaltres estem d'acord, eh? Mireu, hi ha una cosa molt clara. Quan tu no tens una empresa privada que ve, en definitiva, a fer negoci, eh? Li agradi o no escoltar això a la senyora Cinta Pascual, que bueno, que ens va dir poc menys que ens demandaria, no?, si dèiem això. Bueno, pues, mireu, si una empresa, el primer que fa quan arriba a una residència és reduir personal per sota del que està establert i per sota del que hi havia abans, és evident que ha vingut a fer negoci. Com s'arregla això? Molt senzill. L'atenció a les persones no pot estar en mans d'empreses privades, ha d'estar a les mans de la Generalitat, perquè tots els diners que hi hagi, els que siguin, baixin de veritat, de veritat, de veritat, a l'atenció a les persones.
Mm. Clar, aquesta és la qüestió, no?, que s'ha de tenir cura de les persones, però això no significa tampoc que una empresa ho faci malament, no?, una empresa que tingui aquesta concessió.
Mireu, nosaltres hem tingut dues empreses prèvies, no? A una li van retirar la gestió per diverses qüestions, i una d'elles va ser per la gestió durant la pandèmia. Nosaltres hem tingut abans una fundació, després d'Eulen va mantenir tot el personal que s'estipulava a les condicions. Després vam tenir la Fundació de la Terra, que es va trobar una situació absolutament caòtica quan va arribar a la residència, perquè això va ser el juny de 2020. Va fer un bon treball de recuperació del personal, d'organització. Doncs mireu, nosaltres no ho podem entendre. Li van treure la gestió a la Fundació Vallaterra per un punt de diferència i li han donat una empresa. Escolteu, la diferència per nosaltres és abismal. Està clar que el que no pots fer és donar en gestió una residència a una empresa privada i oblidar-te. I no només oblidar-te, justificar els incompliments. Perquè per qui treballen? Per la gent gran, al nostre parer, no. Està claríssim, eh? O sigui, què està fent la Generalitat? Li hauria de donar resposta, eh? Li hauria de donar resposta a la ciutadania perquè dues empreses prèvies van haver de complir estrictament el que marcava el plec i aquesta que ha vingut ara no. Que li expliqui a la ciutadania. Perquè és evident que amb aquesta postura no estan treballant per les persones, ni molt menys, eh? Ni molt menys.
Avui és
expliquin les properes eleccions. En aquestes s'hi vindran ara als ajuntaments, no? Que s'expliqui què farà.
Avui és el Dia Mundial de la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Feu aquesta manifestació a la plaça Sant Jaume avui a les 6 de la tarda. Quin és el plàning? Què fareu allà?
Mira, nosaltres l'objectiu d'avui és posar de manifest que l'abús i el maltractament a les persones grans, malauradament, és una situació quotidiana, que ni molt menys la societat està conscienciada del que això significa, de la vulneració de drets fonamentals que això significa, i que és molt important, tots nosaltres serem grans, que voldrem per nosaltres quan tinguem l'edat d'aquesta gent que està ara patint a la residència Mossèn Vilanoves. I si hi ha un exemple de maltractament i d'abús, és aquest. Quan tu pretens, amb persones grans, fer negoci, tot reduint la base de l'atenció que són els treballadors d'atenció directa, això és un exemple claríssim.
Doncs, Maria José Carcelén, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tant de bo tot vagi molt bé i es solucioni, perquè és un d'aquells temes durs de xerrar i, sobretot, més encara durs de viure. Gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Vinga, moltíssimes gràcies, com sempre, i de veritat que feu un gran treball donant veu a les famílies, perquè, malauradament, la premsa... Es fa poc ressò. Va ser molt important, vam parlar tots quan va acabar la pandèmia, però s'han oblidat que aquesta gent d'aleshores encara continua, vivint en condicions que no són normals. Gràcies.
Gràcies a tu, Maria José. De seguida, doncs, parlarem amb la Imma Viu, desportiva del sindicat Sap Fepol de Mossos d'Esquadra. Però, i a vegades tenim problemes a casa, més aviat, més enllà del que parlava amb la Maria José, però amb els joves, per exemple, eh? I parlo de casos en concret. Per exemple, agressivitat, absentisme escolar, consum de substàncies. En breu també serà el dia contra el consum d'estupefaents, de drogues. Doncs, a ITA són especialistes en trastorns de conducta i en salut mental de l'adolescent. Truca al 900-500-535, 900-500-535, o pots visitar la web itasaludmental.com, itasaludmental.com. I de seguida repassem l'actualitat policial de la setmana amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fepol de Mossos d'Esquadra.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Rebelde sin causa con James Dean y Natalie Wood. El viernes por la noche, en 13.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de parlar de l'actualitat policial de la setmana. És el moment de parlar amb la portaveu del sindicat Sap Fepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Com estàs, Imma? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Cuida't de la calor, eh? Perquè
sí,
la calorada és important avui, eh?
Sí, sí que... Parlant-ho aniré a remullar-me a l'aigua.
Va, para. Jo, si pogués, també ho faria. Entrant en matèria... Escolta'm, una curiositat. Jo pensava... No sé si ho saps, eh? Però jo pensava que totes les comissaries de Mossos disposaven de tassers, d'aquestes pistoles tassers. Però estava veient que la comissaria, com la de Salt, per exemple, no en tenen. Això és normal? No és normal?
Exacte.
És un error? No és un error? Com va?
El problema que té Salt és que, com dius tu, no té tàser, no té aquests dispositius conductors d'energia, i a més és un lloc que hem tingut diversos incidents, no? Només parlant ara des d'abril estaríem parlant de que ha hagut un increment d'incidents important i estaríem parlant de 9 actuacions que han acabat amb atemptats a companys i a companyes, amb intents d'agressió o amb agressions directament, no? De fet, 6 companys i companyes han acabat ferits. Per tant, nosaltres demanem que hi hagi tàser ja no només a tots els destins de Catalunya, a totes les comissaries, evidentment per la particularitat de la nostra feina les necessitem, sinó que també totes les patrulles que estiguin, per exemple, fent tasques de seguretat ciutadana,
sí,
doncs en tinguin, perquè ens podem trobar que en un moment un incident que no sembla complicat s'acabi complicant molt i no tinguem temps de que la persona que ho porta, que en aquests casos és el cap de torn, el comandament, diguéssim, que està responsable, no?, d'aquell servei, d'aquell torn, no arriba, no dona temps que arribi al lloc per poder ajudar aquests agents, no? Entenc. En el cas de Salt, la persona que disposa d'aquests dispositius és la que està a Girona. Per tant, evidentment, doncs, no dona temps de que arribi. I clar, ens estem trobant doncs, que ha hagut un augment d'incidents concreta i no disposen de Taser. Nosaltres hem fet un escrit al director general instant-li a que es facin gestions perquè tots els caporals responsables d'aquesta comissaria doncs, tinguin dispositius perquè, evidentment, doncs, si no, acabarem amb més agents ferits.
És a dir, que és una falta de material, és una falta bàsicament de material que no ha donat per
sí,
tot.
Sí, sí, sí.
Seria això.
Nosaltres sempre hem... des que es va aprovar, no?, l'ús de les Taser al Parlament, es va aprovar que fos només pels comandaments que estan responsables de tornar a aquell servei. Però ja no és només això, és que en aquesta comissaria no n'hi ha, ni tan sols aquests responsables en tenen. Per tant, estan, d'alguna manera, només disposen de la defensa, diguéssim, de la que es diu comúment la porra, no? I ja de l'arma de foc. I no tenim aquesta eina intermitja que en situacions de risc poden evitar doncs, que tant la persona que està involucrada en aquesta actuació, com els agents, doncs, pateixin cap tipus de lesió. No? Per tant, doncs nosaltres reclamem que de manera urgent es doti a aquesta comissaria de Taser com a la resta de destins on no n'hi hagi i es facin tasques de seguretat ciutadana.
Bé, més notícies. En aquest cas, m'ha quedat força l'atenció entre el que ha passat i que té molts punts per d'enfocament, i és que s'ha detingut un conductor que anava fins les celles, anava absolutament drogat, que estava intentant accedir amb un cotxe al complex Agara, que és la seu, perquè no ho sàpiga, és la seu central de la policia catalana, la seu central de Mossos d'Esquadra. I l'home, sí, es veu que no s'hi ha passat cap altra cosa pel cap que entrar cap allà. Va més enllà d'això, que el tio anava fins les celles i ha intentat entrar allà amb el cotxe, o no? O és així? Tal qual.
Hi ha una investigació oberta encara. S'estan realitzant diligències per esclarir els fets, no? Però en principi semblaria que l'únic que passava és que aquesta persona anava sota els efectes de substàncies estupefaents, concretament de cocaïna, i doncs que no va, com deies tu, no va tenir millor idea.
Li va semblar una bona idea entrar amb el cotxe allà, sí.
Accedir al complex Egara, que recordem, com deies, no?, que és el lloc que encabeix les diverses especialitats, no?, les unitats especialitzades de Mossos, i que sortosament en aquell moment, quan va accedir doncs, a aquest complex, a aquest recinte, doncs, no va poder accedir a l'interior perquè en l'aparcament hi havia una furgoneta de la brigada mòbil que va poder aturar el conductor d'aquest vehicle i que va quedar, evidentment, detingut per un delicte de conducció temerària i també, evidentment, per atemptat contra agents d'autoritat. El problema d'aquí, no? El problema radica en la situació de pànic que ha generat, donats els antecedents que tenim, no?, en vehicles, donats els antecedents que tenim amb atemptats a Catalunya, i que encara és un tema que podem tenir més adormit, però continua existent. De fet, no cal dir-ho, no? Ara s'ha detingut a una persona que anava a Síria per unir-se a una organització jihadista, també. Per tant, vull dir, és un tema que encara hem d'estar...
Sí, sí, atents, molt atents.
I,
sí, sí.
I molt precavits i precavits.
I parlem ara d'una de les notícies de la setmana, sense cap mena de dubte, per la crueltat, i això és una de les notícies de moltes crueltats humanes que es diuen a les diferents ciutats, a la nostra societat. Han estat alliberades a Barcelona dues persones que vivien en condicions infrahumanes i que, a més, eren obligades per un clan familiar a practicar la mendicitat. I els tenien tot el dia, doncs, demanant almoina, bàsicament. Què ha passat?
Sí. Explica'ns, sincerament. Tenim un precedent, a més, del 2018, que també es va actuar sobre un grup similar que obligava un home a pidolar, i ara, recentment, es va pronunciar a l'Audiència Provincial de Barcelona, que va publicar la sentència condemnatòria on van haver-hi penes d'entre 10 i 16 anys per a dos dels detinguts per aquest fet, no? En aquest cas, eren dues les persones a les quals obligaven a pidolar. Eren persones que anaven a buscar els seus països d'origen, buscaven principalment que fossin persones discapacitades, ja també per la compassió que poden més generar, no?, de cara al ciutadà o a la persona que vol donar l'almoina, i també perquè són menys autosuficients i els hi resulta doncs, més complicat arribar a cercar feina tant al seu país d'origen com seria el punt de destí, que en aquest cas doncs, era a Barcelona. i el que feien era doncs, actuar això. Doncs, moltes hores al carrer i explotant-los, recaptaven al voltant d'uns 100 euros cada dia i doncs, vivien en condicions infrahumanes. Els posaven en un... dormien en un descampat, en un matalàs, sense cap tipus de protecció, els donaven una mica de menjar i això era tot el que disposaven aquestes persones. Vivien en unes condicions absolutament infrahumanes. No? I en aquest cas eren un home i una dona, membres d'un clan que s'encarregaven de traslladar aquestes víctimes en el maleter del seu vehicle fins al punt on anaven a pidular. Llavors les descarregaven i les obligaven a demanar els diners durant tot el dia.
Els portaven al maleter del cotxe?
Sí, sí, sí. Mare. I a més són casos que són difícils de detectar. Vull dir que aquí s'ha de posar en valor la tasca que han fet tant els companys i companyes de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona, com de la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Urbana, que han treballat conjuntament i han pogut fer aquestes detencions. No? Per tant, felicitar-los, perquè aquestes tasques són molt difícils de detectar, perquè és difícil connectar la persona, no? Que tu la veus, no?
Sí, sí.
Està demanant i en aquell moment doncs, no li dones importància, no? I és difícil detectar-ho i connectar aquesta persona amb una organització doncs, criminal que es dedica a explotar. Per tant, des d'aquí la nostra felicitació més sincera.
Mare meva. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres i bon estiu.
Igualment.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Bienvenida y bien hallada. Fantástica como siempre.
Gracias, Bombón. Porque está aquí fresquito, pero la calima que está cayendo.
Yo estoy aquí con el aire acondicionado.
Madre,
estoy como Dios,
hermoso.
Estoy fantástico, fíjate.
Horroroso lo que está cayendo.
Bien conservado, en todo caso, ¿eh? Per exemple, se m'ho volia comentar, que quan la Imma em deia bon estiu, es referia que començo vacances la setmana vinent. Per això me decía, feliz verano, porque ya no, la setmana que viene, el martes, estarà nostra companyera Montse Rodríguez haciendo la mañana de forma magnífica y nos repartimos las vacaciones.
¿Cuándo vuelves?
Yo el 18 de julio vuelvo a estar aquí. Me voy a perder, como se dice, a perder deliciosamente el tiempo, que para eso son las vacaciones.
Me parece muy bien, pero muévete de vez en cuando.
Eso, hombre, ejercicio es esencial,
No te vayas a quedar tumbado.
Lo que dices siempre, los hábitos de vida, ya no solamente aplicados al sobrepeso,
a cualquier cosa.
A cualquier cosa, en este caso, Y ya que estamos hablando de esto, si me permites, vamos a hablar... Te voy a hacer una pregunta sobre los mitos y las leyendas de la pérdida de peso, porque alrededor de todo esto hay un montón de cosas.
Se miente más que se habla.
Pues que hay un montón de cosas, desde zumos de limones con no sé qué, pastilla de no sé cuánto.
No mezclar esto con no sé cuánto.
Exacto, la mezcla de hidratos con no sé qué. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira?
Es todo mentira. Bueno, lo que se conocen como leyendas urbanas, ¿no? Es mentira y voy a hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, te toma en ayuno un vasito de agua con limón y te ayuda a quemar las grasas. Esa es una, ¿vale? Porque
esa es una.
Que cómo le pone limón a la grasa y se disuelve. Yo muchas veces...
Le echas fairito.
Yo tengo la suerte de trabajar en lo que me guste y me divierto mucho con los pacientes. Nosotros hacemos un tratamiento global integrado entre lo que está el uso de infiltraciones de homeopatía. Y entonces es muy frecuente que la gente me dice, doctora, esto que usted me pincha, ¿esto disuelve la grasa? Digo, voy a decir una marca comercial, pero me da lo mismo. Digo, si existiera el Fairy de la grasa, me compraba yo 3 o 4 palés.
Y ale.
Digo, y ale, nos ponemos ahí, ¿no? No, esto del agua con limón no es verdad. Otra leyenda urbana es...
A ver, que el agua con limón no es mala, no te la tomes.
Salvo que tenga una gastritis.
Exacto, pero que no te va a hacer perder peso, no te va a hacer disolver la grasa.
No,
eso seguro que
peso no. O el tabaco adelgaza.
¡Ostras!
Que esto es, doctora, yo es que dejé de fumar.
Ostras.
Y me engordé, y digo, ¿y ha vuelto a fumar? Dice, sí, digo, ¿y ha adelgazado? Dice, no.
Esta es histórica, la del fumar adelgaza.
Esta es muy importante, y no adelgaza ni engorda, es decir, la nicotina lo único que hace es, fundamentalmente, es trabajar sobre la ansiedad. Cuando tú dejas de fumar, pues te genera ansiedad. Es decir, las personas ansiosas pueden ser ansiosas con la nicotina, con la heroína, con la cocaína, con el alcohol.
Es como estar enganchado a una droga, básicamente.
Es como estar enganchado a una droga.
Un periodo de mono.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando yo dejo de fumar, ni se me enlentece el metabolismo, ni nada en absoluto. Lo que pasa es que aquel tiempo que yo tenía fumando el cigarrillo, estoy dando vueltas y me estoy comiendo pipa, y estoy comiendo frutos secos, y estoy comiendo cosas que antes no comía porque estaba fumando, ¿vale? Entonces, esta es otra leyenda urbana. Se me ha bloqueado el metabolismo. Está mucho, pero esto yo lo he oído hasta en centros médicos que se lo dicen a los pacientes.
Esta no la había oído todavía. Sí, se me ha bloqueado el metabolismo.
Es decir, yo empiezo a perder peso, voy perdiendo bien a un cierto nivel, entonces llega un momento y ya no pierdo más, ¿vale? Y entonces, o una semana no pierdo, a la semana siguiente pierdo 500, a la otra siguiente subo 200, y entonces esto me lo han dicho mi paciente, me dicen, no, doctora, es que a mí esto me pasa normalmente, porque a mí lo que me dicen es que se me bloquea el metabolismo.
¿Y eso y yo, pasa?
Y yo contesto siempre lo mismo. ¿Por qué a los negros de África no se les bloquea el metabolismo? ¿Son más desgraciados porque son negros? O porque no creo que esté ofendiendo a nadie, ¿eh? Porque creo que estoy hablando con un sentido de respeto importante. Hablo de la malnutrición en África, ¿no?
Sí.
Y también pregunto, ¿por qué a una anoréxica no se le bloquea el metabolismo? Es decir, la anoréxica o el problema de desnutrición en África, ¿por qué llegan a esos niveles? Porque durante un tiempo muy largo lo que son las entradas son inferiores a lo que se quema, o muy inferiores. Entonces, claro, el cuerpo es como que se va comiendo a sí mismo. Se come primero, se come la grasa.
Busca recursos.
¿Vale? Luego se empieza a comer el músculo hasta que llega un momento que, bueno, puedo tener el fallo de multiorgánico y además se queda la piel en el hueso. Entonces, esto del bloqueo del metabolismo no, porque yo siempre digo, y hablando de que estamos en COPE, yo digo, si esto fuera así, yo no me dedicaría a esto y le diría, vaya usted a la iglesia, ponga una vela y pida que le toque la semana de la pérdida de peso, ¿de acuerdo? O sea, no es así. Lo que ocurre es que sí que es fácil una dieta de pérdida de peso transformarla en dieta de mantenimiento, por ejemplo. O unido a esto, se me ha bloqueado la dieta.
Digo, se me ha bloqueado la
dieta. Digo, pero si la dieta es un papel, pobrecilla.
¿Cómo
si
se bloquea esto?
Digo, la dieta, pobrecilla, no hace nada, ¿no? En el concepto de decir, yo estoy comiendo de una determinada manera, llega un momento que mi cuerpo se acostumbra. No, mi cuerpo lo que pasa es que, sin darme cuenta, empieza a aumentar las cantidades. He bajado 10 kilos y ya me veo mejor. Tengo a la vecina de enfrente que me ve y me dice, ¡uy! Hija, no pierdas más, tienes muy mala cara. Entonces ya empieza todo alrededor mío como para bajar la guardia e ir perdiendo menos peso. Y luego te cuento la última, la menopausia.
Esta es otra también,
engorda, la menopausia engorda.
La menopausia engorda.
Sí, doctora, yo es que la menopausia me ha engordado. Yo siempre digo, los años que llevo en menopausia, digo, me tendría que bajar yo Muntaner rodando desde
Riagusa. Rodando directamente.
¿No? No, la menopausia en sí misma no engorda, lo que sí es responsable de un cambio de la forma corporal que hace que la grasa se coloque más en el abdomen. Entonces, ¿qué necesita un paciente con sobrepeso y obesidad? La verdad. Contarle lo que realmente es, ayudarle muchísimo.
Y esto, porque supongo que cada persona tiene una historia, ¿no?
Cada persona tiene una historia.
O sea, si yo fuera, doctora, quiero perder barriga.
Sí.
Yo tendría mi plan personalizado, porque mi barriga no es la misma que la del vecino, por entendernos, ¿no?
Para mí lo más importante es entender lo que has hecho anteriormente.
Exacto, a eso voy.
Que tú entiendas por qué no has terminado de llegar donde estás, que entiendas el diferencial de lo que hacemos nosotros respecto a otros procedimientos. Y yo siempre digo que el paciente que tiene sobrepeso y obesidad lo que necesita es muchísima ayuda. Que el terapeuta no se rinda. Nosotros no nos rendimos nunca. Somos más pesados que el tato. Esto tengo que decirlo con todo el equipo que tengo en el centro. No nos gusta perder ni a las canicas. Imagínate si nos va a gustar perder con un paciente en absoluto. Hasta tal punto que yo insisto en esto. Nosotros en julio y en agosto estamos abiertos. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas personas que aprovechan esos periodos que están más tranquilos, que inician las vacaciones, que pueden cambiar de hábitos, y nosotros estamos ahí para ayudar a los que ya han empezado o para poner en marcha tratamientos nuevos, que premiamos a los valientes. No voy a decir cómo los premiamos, pero los premiamos a todos los que empiezan en este periodo, porque hay la tendencia, yo empiezo después de verano, ¿vale? Entonces, a los que son valientes, nosotros les premiamos y se alegran mucho de empezar antes.
Pues ya lo sabéis, en la primera visita informativa gratuita, podéis concertar esa primera visita gratuita informativa con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene, donde te va a decir lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber, no lo que quieres oír, sino lo que tienes que saber, ¿eh? En el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene, Medicina Estética, y doctora Torrejón, el Instagram de Carmen. Doctora Carmen Torrejo, muchísimas gracias.
Nos vemos el viernes.
Cuídate
hasta
mucho,
luego, igualmente.
Hasta luego, arribem a la una. Ja entrats a migdia a COPE Catalunya i Andorra, parlarem de les pensions. Quin és el futur de les pensions? Possiblement ja no parlem del baby boom, que serà la següent hornada que jubilarà, sinó que parlem dels joves d'ara. D'això se'n parlarem, eh? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.